Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8 i mitja a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió El Vendrell.
El 700.1 de l'FM, presentat per Aaron.
El Cafè Literari amb Aaron de Balaguer.
Hola, molt bon vespre a tothom i benvinguts aquí a una nova edició del Cafè Literari de Ràdio Televisió El Vendrell. Moltes gràcies al qui ens escolteu. Avui, ja ho direm en el seu moment, però tenim una col·laboradora nova que s'incorpora al programa, que es diu Andrea i és del Vendrell, precisament. Però abans de començar el programa, també volem explicar que en el marc de l'activitat literatura i antifeixisme, l'escriptura com a espai de resistència, el dia 13 de març de 2025 s'impartirà un curs anomenat El poder sense poder de la literatura, impartit per Esther Pino. Diu així: després de 1945 i principalment en el camp intel·lectual francès, es va iniciar un debat sobre les possibilitats de la literatura que va ocupar el centre de l'arena política gairebé fins al 1980. Sartre, Blanchot, Barthes, Foucault, Kristeva i Derrida, disculpeu per la pronúncia, però el francès no és el meu fort, des de diferents perspectives van considerar que la literatura era el que mereixia ser pensat, com a subversió dels discursos hegemònics del feixisme del llenguatge. En aquesta sessió farem un recorregut pels conceptes d'escriptura i discurs en alguns d'aquests pensadors. Analitzarem el pas de la teoria literària com a disciplina de contradiscurs al voltant del maig del 68 i, per acabar, reflexionarem sobre el seu llegat d'avui. Dit això, si som ens al cafè i som ens a la literatura, benvinguts aquí al Cafè Literari.
L'efemèride del dia.
I avui, 26 de febrer de 2025, ens en recordem del naixement de Victor Hugo, que va ser un escriptor francès de renom, nascut precisament el dia 26 de febrer de 1802 i mort el dia 22 de maig de 1885, i ens en recordem del primer concert que feia Frédéric Chopin el 1832 a París. El feien concretament a la Salle Pleyel. Doncs des d'aquí ens en recordem del naixement de Victor Hugo i del primer concert de Frédéric Chopin a París.
Recomanacions digitals.
I la primera recomanació d'avui és un poema també del Sergi Pasqual, com l'anterior programa, a Instagram conegut com a Sergi.Almodóvar. Ens pensem eterns. Ens pensem eterns i som espornalls de silencis, entre batec i batec dels nostres cors porucs. Ens pensem importants i no som més que el polsim enlairat dels desitjos pensats, amarrats en els molls de l'espant. Ens vivim ocupats construint escaients cementiris, soterrant en les tombes, els plors de les ànimes. Jeremiades d'un pas del temps. Ens busquem en miralls, arrecerats en sofàs d'oblit i reflectint cares buides i somriures de vidre escardat. En l'anhel de demà, on el temps ens espera, ens creiem ferms i som sorra fina en deserts de silencis eterns, quan el vent de l'oblit se l'endú. No som més que un topall del nostre propi desengany. I tot seguit, tardor al Pallars, que és un relat de Laura Ribas i Canals, com en l'anterior programa, i la Ribas Canals a Instagram. La via del tren serpenteja com un fil de ferro forjat entre la immensitat de la natura de tardor. Els rails metàl·lics i freds semblen saber on van, però al mateix temps s'abandonen a l'horitzó, aquell punt inabastable que promet l'infinit. Fulles vermelles i daurades cauen, acceptant el seu destí amb una gràcia que ens ensenya l'art de deixar anar. La tardor no és tristesa, sinó renovació. És el reconeixement que hi ha bellesa en el cicle, que cada final és, alhora, un començament. I tu, caminant al costat de la via, observes, t'absorbeixes en aquest paisatge i sents com alguna cosa dins teu es transforma. Cada núvol, cada fulla que cau, cada vibració llunyana del tren són una invitació a mirar cap endins, a trobar el teu propi horitzó, aquell lloc on el teu esperit perseguia avançant, lliure i inaturable.
L'entrevista.
I avui us portem la segona part de l'entrevista amb Isabel Ortega i Rion.
També hi ha el fet de la gravetat en si del fet de morir-se, o sigui, d'una malaltia i de suportar la malaltia i la mort de l'altre.
També ha publicat Cues de Sargantana, Nòmada, Medusa,
sí.
Runa Plana...
Sí, són... Jo diria que hi ha una mena de fil conductor que porta d'un llibre a l'altre. De fet, cada llibre és diferent, no m'agrada repetir-me. El problema és, ara, per exemple, fa temps que no escric perquè no voldria repetir-me. Llavors, per exemple, en Filall hi havia quatre parts, una de les quals era mitologia, eren mites. Runa plena, que va ser que aquest títol sí que em va venir com una inspiració i em va agradar molt i ja no el vaig canviar. Aquest no parla un jo, sinó parla un nosaltres. O sigui, és un jo col·lectiu que expressa, és més aviat de caire social, diguem-ne polític, que expressa el desencant davant d'una generació que ens pensàvem que farien la revolució i resulta que estaven tots apoltronats als llocs de poder, una mica com ara, no? I Nòmada es basa en un personatge mític que es diu Hèstia, és la deessa de la llar, és la que guarda el foc de la casa, el foc de l'Olimp. Llavors el que vaig intentar fer va ser desplaçar-la, o sigui, treure-la del seu àmbit, fer-la voltar pel món. Llavors què passa? Que ella queda completament desorientada i la casa queda sense ningú que la protegeixi. Això queda com una mena d'inestabilitat. És un personatge confronterer. I la Medusa, em vaig basar també en un altre personatge mitològic, que és la Medusa, però capgirant la història. O sigui, faig de Perseu, el faig un xulo, allò que va... Clar, està ajudat pels déus, o sigui, qualsevol mata la Medusa si l'ajuden els déus. I llavors a la Medusa la faig una víctima de la supèrbia i de l'agressivitat de l'heroi. I Cues de Sargantana, aquest és un llibre també que li tinc molta estima. També hi ha, surt algun personatge mitològic, però més escadusser, i tracta sobre els records de la infantesa. O sigui, la idea és que nosaltres el que recordem no són els records reals sencers, sinó els recordem fragments. Aquests fragments són com una cua de sargantana. Quan a la sargantana li talles la cua o deixen a la cua, es belluga. I ens pensem que allò és viu. No, i allò només són espasmes. Per tant, els records són espasmes del passat. I amb aquesta cua de sargantana el que havia fet era... posar-hi cançons infantils que d'alguna manera situaven en el temps una mica els fets. O sigui, era anar a la infantesa i tornar-la, o sigui, interpretar-la des de la persona adulta que sóc ja ara. I vaig anar a un col·legi franquista.
I el català com el va aprendre?
Jo vaig aprendre, sóc autodidacta. O sigui, no he anat mai a la vida a una classe de català. I però, com que sóc tossuda com una mula, vaig dir que he d'aprendre la meva llengua. i ja vaig començar a llegir llibres en català que hi havia per casa. Primer em costava d'entendre'ls, imagina't, perquè clar, però després llavors ja em vaig comprar les fitxes del Ruaix i vaig començar a fer exercicis, sobretot d'ortografia, que era els pronoms febles, que era el que em costava més, formes verbals, utilitzava, i després el que em va costar molt va ser treure'm totes les expressions o paraules que deia en castellà i les deia malament, perquè a casa mai havien dit carmanyola, sempre havien dit fiambrera, i la vorera era la cera. O sigui, llavors això era potser el que em va costar més, treure'm vicis.
És curiós perquè vosaltres us traieu vicis, però ara els tornen a incorporar.
Sí, sí.
Amb l'excusa que diuen que són català col·loquial, doncs...
Sí, sí, sí.
Accepten.
Sí, sí.
Castellanismes a tort i a dret.
Sí, sí. Jo això també és una cosa que veig. Per exemple, a mi els accents diacrítics m'agraden. O sigui, sempre m'han agradat. I quan els van treure, vaig sentir com una pèrdua. O sigui, dius, ostres, ara que me'l sé, ara es treuen, que crec que és un error, i crec que és un error deixar, o sigui, obrir tant les portes.
A part de català i castellà, sap alguna llengua més?
Francès, i de fet he fet traducció de francès de Simone Weil, una filòsofa francesa. Vaig traduir uns articles sobre la guerra i ja tinc traduïdes a coses del francès. Després vaig estudiar alemany perquè volia estudiar la filosofia, els grans filòsofs en alemany. Per això ja són paraules majors, perquè és molt difícil arribar a... He llegit alguna novel·la en alemany, però és molt difícil arribar a estudiar, a llegir filosofia en alemany, perquè a més és molt, per exemple, Heidegger, és molt complex. I... Però vaja, aquí tinc els llibres. Llavors, anglès, vaig estudiar-lo 4 anys perquè és la llengua que és la de cultura d'ara. Com abans era el francès, ara és l'anglès. Sembla que sense anglès no pots anar enlloc.
I el llatí també?
El llatí sí, havia estudiat llatí i grec i m'agradava molt. I a la carrera, també en metafísica, havia estudiat Sant Tomàs d'Aquino i Suárez i aquests, els escolàstics, i els havia llegit amb el llatí escolàstic, que és un llatí macarrònic, però els havia llegit en llatí, sí, sí. Ara ja no sé si ho sabria fer. O també ens havien passat llibres en italià i llegíem italià. O sigui, a mi, de tota manera, les llengües m'apassionen. M'agraden, tant de bo sabés àrab o rus o...
És que ho dic perquè dels poetes contemporanis que he llegit,
sí,
és de les úniques que incorpora, per exemple, Per això mon amour c'est pour toi, que ja me sé les files
mortes. Sí, sí, això és una cançó del Jacques Prévert, sí. I, per exemple, també hi ha llatí, amb no sé quina, que diu Tenebre facte sunt, que això és quan és del mite cristià de quan Jesús mor a la creu, que es fan les tenebres, això. I en altres llibres he incorporat alguna frase, o sigui, tampoc no es tracta de fer-te la pedant i dir, mira, ara sé això. Però sí, jo crec que quan ho he posat ha estat perquè en aquell moment jo considerava necessari posar-ho d'aquella manera.
Veiem precisament en un dels primers poemes que ha comentat que això ve d'una cançó de les Illes Balears.
Sí.
Vostè és partidària d'utilitzar els registres dialectals?
I tant, i tant. Sí, i el que em sap greu és que s'estan perdent. O sigui, això de la globalització de la llengua, o sigui, no... Per exemple, a Tarragona tenim un registre, o sigui, una variant dialectal oriental, i mentre estava a Barcelona vaig adaptar-me a Barcelona, i ara la meva germana em diu, t'estàs tornant tarragonina una altra vegada, perquè ja començo a utilitzar les formes típicament tarragonines. Però Jo això valoro com una riquesa. La lírica ve de la música. Jo no puc concebre la poesia sense la música d'alguna manera. I llavors això és que m'hi trobo, que a vegades llegeixo poesia i dic, això és poesia o és prosa posada així un vers sota l'altre? No sé si t'ha passat llegint això, de dubtar.
No, jo... He llegit molt pocs contemporanis, més sobretot clàssics, i els clàssics que he llegit han estat sobretot els que utilitzaven mètrica i rima, el Fismac, Carner...
Sí, Verdaguer...
Clar. No, Verdaguer, l'últim Verdaguer...
Sí.
És bastant més modernista del que ens pensem.
Sí, però el Verdaguer del Canigó, de l'Atlàntida...
Sí, el més conegut.
Sí. A mi, mira, no fa gaire, fa 2 anys vaig anar a Prada de Conflent i vaig anar a Sant Vicenç de Cuixart i em vaig emocionar de veure la flama del Canigó. I aleshores, quan vaig arribar, vaig tornar a llegir el Canigó perquè dic, ara la llegeixo d'una altra manera. Hem vist la flama... Bueno, vaja, una experiència positiva. Que justament ara estava rellegint un llibre de Nuccio Ordine que es diu La utilitat de l'inútil. I dius, realment, per què serveix la poesia? Dius, per res. Però aquí està la bellesa, no? Som una societat tan materialista, tan competitiva, no sé, tot tan mercantilista, que sembla que tot hagi de tenir un preu. I llavors dius, ostres, almenys hi ha un espai de llibertat, que és l'art, és la bellesa, és això, no té preu.
Clàssics per tothom.
I el primer clàssic d'avui és Carme Montoriol i Puig, amb L'huracà. L'huracà, construïda en 3 actes, transcorre en les 24 hores posteriors a la nit de Sant Joan, en una època coetània, el moment en què fou escrit als anys 30. L'acció passa en una casa de Barcelona. Els personatges principals són la mare, Joana, vídua i mare de Rafael, casat amb Laura, de qui espera un fill. Rafael no ha arribat a conèixer el seu pare i desenvolupa una relació edípica amb la Joana. Arriba fins i tot a ignorar la seva dona i a temer el seu fill, que encara no ha nascut, com a futur rival. Es podria dir que és un fill turmentat per una relació edípica amb la mare, incapaç de mantenir una relació amorosa, saludable, ni de fer-se pare. L'obra té un final bastant dramàtic. I tot seguit, Les veus de la terra, de Josep Maria de Sagarra. Les veus de la terra és un poema dramàtic en 4 actes i en vers, original de Josep Maria de Sagarra, estrenat al Teatre Romea de Barcelona a la vetlla del 10 d'octubre de 1923, dirigit pel dramaturg Josep Paus i Pagès. Amb aquesta estrena s'inaugurava la temporada i obtingué un gran èxit. De fet, Tomàs Garcés en va fer la crítica per al diari La Publicitat. Josep Maria de Sagarra ha fet un drama de l'anada grega. Déu sembla absent del cor dels personatges. Al damunt d'ells mana, pobra divinitat, la terra. Heus aquí 2 pobres ànimes, doloroses, Andreu i Francina. Andreu és l'espòs fidel, però rígid i barroer, que no ha sabut conquistar el cor de la seva companya. Francina un dia es deixa endur pel desvari i fui amb un malvat que l'abandona. Josep Maria de Sagarra ha plantat en escena els seus personatges, els ha fet plorar de dolor, els ha fet vibrar de luxúria, els ha fet tremolar de còlera i de vergonya. On és la clariana de la felicitat?
Del mercat editorial.
I comencem per la poesia Soliloquis de Nyigui Nyogui, d'Enric Casasses. La cosa aquí que veig fer por el 1981, quan repassava Brut i en Net, aquella del 77. Mostrar la merda del corral, no sé si cal ni que no cal, ni som estat primer de dir-la, però així sí de convertir-la, refent la sort en veritat, forta i malalta de ciutat, en vers plaent, com tu dolent, clava i dent. Sigues prudent, és feina feta i tant per tant treu-ne profit i anar tirant. I tot seguit, El futur és una petita flama, de Jordi Nopcà. És una novel·la brillant, imaginativa i plena d'emoció sobre la paternitat i l'esperança en temps incerta. Tenir un fill et canvia la vida. Per a la parella de joves protagonistes d'aquesta novel·la, l'arribada del petit serà un trasbals i alhora una alegria que marcarà el seu dia a dia, al qual s'aniran afegint els maldecaps de la tornada a la feina i la creixent inestabilitat política i social del país. La intimitat familiar topa amb un temps incert que els obligarà a prendre un partit. El món on viuen s'assembla al nostre, tot i que amb una diferència, els personatges llueixen la seva animalitat. El futur és una petita flama que combina amb encert l'emoció i la ironia. És una de les propostes més singulars i brillants de la literatura actual.
La dent de la poesia.
I començarem per Preneu-me tot, deixeu-me la paraula, de Climent Forner. És l'obra completa de la poesia de Climent Forner. I en llegirem un de poema. Vaixells que salpen densos a misteri i es perden a les ribes de la nit. Les hores cauen lentes del vell cloquer damunt del poble en pau. Des del meu far, el clar de lluna, vetllo, la negra infinitud amb cor fidel. I mentre espero que el diví Caron, ell, que és vaixell, passatge i porta l'hora, em prengui i se m'endui cap a l'alba, m'embarco i m'embarranco en el poema. I tot seguit, Vent d'Aram, de Joan Vinyoli. Visc en silenci. Veig núvols i gavines sobre el mar. Les llunyanies se m'apropen. Tot se'm fa lluny de cop. Bec un gran vas de vi, granat i m'adormisso. Mentre la tarda groga en el vinyet es torna roja sobre la masia, en un ser demà seré encara més pobre.
Història en català memes.
I com en l'anterior programa, tenim amb nosaltres en David Silvestre, conegut a Instagram com a català memes, que ens presenta la segona part de La Guerra dels Segadors.
Si us vau perdre la primera part, aquí teniu el resum de La Guerra dels Segadors, el perquè i la història de l'himne de Catalunya. El resum és que hi havia pagesos indignats, saquejos de tropes castellanes i una revolta que ho ensenia tot. Ara entrem en el moment més calent de la guerra, el Corpus de Sang. Estem el 6 de juny de 1640, a Barcelona, i més de 2.000 pagesos armats entren a la ciutat. El seu objectiu? La venjança. La venjança d'haver sofert tot el que les tropes castellanes havien fet en el territori dels pagesos catalans, sobretot en aquest cas amb la crema de Santa Coloma de Farners ordenada pel virrei. I és que no només estan farts d'aquests abusos dels soldats, sinó que també dels col·laboracionistes de la monarquia, és a dir, aquells que col·laboraven amb el rei a Madrid per, diguéssim, seguir subjugant els pagesos. Així doncs, els segadors van alliberar els presos catalans en entrar a Barcelona a la presó i van assaltar els palaus dels rics que donaven suport al rei, una mica com l'assalt de la Bastilla de la Revolució Francesa, quasi. I aquí arriba el moment clau, l'assassinat del virrei de Catalunya, Dalmau de Queralt. Els segadors el van atrapar i el van matar al crit de visca la terra i mori el mal govern, que és un crit que ens arriba fins avui dia. Aquest fet va fer tremolar la cort de Madrid. Felip IV va ordenar una invasió total de Catalunya per aixafar aquesta revolta. Però aquí apareix un personatge que ho canvia tot: Pau Claris, el president de la Generalitat. Pau Claris va prendre una decisió dràstica. Va proclamar la República Catalana sota protecció del rei de França, Lluís XIII. Això convertia Catalunya en el camp de batalla de la Guerra dels Segadors. els segadors, els francesos i l'exèrcit català contra les tropes castellanes. I arribem a la batalla de Montjuïc. L'exèrcit espanyol avança cap a Barcelona, però a les muntanyes de Montjuïc són derrotats per les forces catalanes i franceses. Una victòria brutal. De fet, fa no res, el 26 de gener, es commemorava la Diada del Soldat Català en honor a la victòria de la batalla de Montjuïc. Però aquí és on tot es complica. Després d'aquesta victòria, Pau Claris és assassinat en circumstàncies estranyes i el rei de França, que havia de ser el protector de Catalunya, també mor poc després. Sense lideratge, Catalunya queda atrapada entre dues monarquies poderoses i finalment la guerra acaba amb el Tractat dels Pirineus el 1659, on la monarquia hispànica cedeix la Catalunya Nord a França com a moneda de canvi per la pau. I per això avui dia Perpinyà és francesa i no catalana. Però la revolta dels segadors no va ser en va. El mite ha arribat fins avui a convertir-se en un símbol de llibertat i resistència. L'himne de Catalunya recorda aquest esperit i jo crec que d'una manera o una altra els segadors encara són entre nosaltres. I tu, què en penses? Som encara aquell poble que lluita pel que és just? Digueu-nos què en penseu i gràcies per escoltar-nos fins aquí. Ens veiem al proper capítol.
Recomanacions juvenils.
I com hem dit a l'inici del programa, avui tenim amb nosaltres l'Andrea Moreno. Presenta't una amiga, una mica, i digues qui ets, què fas i què ens portes avui.
Hola, molt bona tarda. El meu nom és Andrea Moreno Canyaveres. Soc d'aquí del Vendrell, tinc 22 anys i soc escriptora, soc poeta. Vaig començar a escriure poesia als 12-13 anys, fins al dia d'avui, i ara, des de 2024, m'estreno amb novel·la que properament sortirà al mercat. I bé, estic molt contenta d'estar aquesta tarda amb vosaltres i avui us porto una recomanació juvenil. Bé, parlem d'Omni, de Jaume Valor. L'acció i l'oci de tot el planeta s'han traslladat al món virtual d'Omni, una empresa que ho controla pràcticament tot. Ara tothom té un avatar i, per tant, una doble vida, la del carrer i la de la xarxa. L'Àlex és la filla òrfana dels inventors d'un dels jocs més populars d'internet, Roman Steampunk. Quan algú assassina l'advocat que administra la fortuna de la noia, ella haurà de buscar la seva herència amagada dins del joc, però no ho podrà fer sola. Haurà de recuperar l'amistat dels intruders, una colla d'amics aficionats als jocs online.
I abans d'acomiadar-nos, llegirem Tanumà de Pablo Hasél, un dels 99 poemes que formen part del llibre que ha escrit des de la presó de Ponent. Avui toca Tanumà. Soc fort, però no puc ser de pedra. No dec ser-ho per llançar pedres, sense amagar la mà, els que tenen una roca en lloc d'un cor. Soc fort, però sóc molt humà. Per això em fa tan mal la inhumanitat. Soc fort amb la gran feblesa d'oblidar-ho sovint, però ser-ho així encara em fa més fort. Soc fort, però no sóc un superheroi. I avui no he sabut fer molt més que enyorar millors temps. I fins aquí el programa d'avui, un programa que està realitzat pel tècnic d'això, Joan Márquez, una col·laboradora, l'Andrea Moreno, i un servidor, Aron. Ens escoltem a la propera. Al Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8 i mitja a 9 del vespre.
Al Cafè Literari.
A Ràdio Televisió el Vendrell.
Al 700.1 de l'FM, presentat per Aron.
Escoltes Ràdio el Vendrell, 107.1.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi, si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell.